Les escoles a la ràdio.
Bona nit i bona hora. Som l'Alexandra Jurkiewicz, l'Arnau Flores, en David Franco i l'Eduard Sánchez, alumnes de segon d'ESO de la Salle Sant Celoni.
En primer lloc, volem agrair a la ràdio de Sant Celoni l'oportunitat que ens dona per poder realitzar el nostre projecte FAIG. I en segon lloc, donar la benvinguda al senyor Martí Boada i Juncà, doctorat en Ciències Ambientals i llicenciat en Geografia. Actualment imparteix classes a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ens agradaria conèixer l'opinió d'en Martí Boada respecte al canvi climàtic i, en concret, l'efecte hivernacle. Bona nit, senyor Boada.
Estic molt content d'estar aquí, amb aquesta colla tan eixerida. Em demaneu l'opinió sobre el canvi climàtic, no?
Sí.
Sí? Val. Bueno, aquest és un tema que molt sovint en mitjans de comunicació ens pregunten, els científics, ens diuen, escolta, Martí Boada, i creus en el canvi climàtic? Et diuen, et demanen, i jo els hi dic, els dic, que el tema del canvi climàtic no és una qüestió de fe, és a dir, no és una creença, no és una qüestió religiosa. És com si em preguntessin exactament si crec en la llei de la gravetat. Això no és una qüestió de fe. No és una qüestió de veure si és veritat o no és veritat. Aquest moment, científicament, és absolutament demostrat. El 999 per mil dels científics que treballem amb el canvi climàtic afirmem científicament que el canvi climàtic és una certesa científica, és a dir, que és una realitat perfectament demostrable i sabem perfectament les causes i sobretot l'origen d'aquest canvi climàtic.
Bé, per començar a aprofundir en el tema, explica'ns exactament què és l'efecte hivernacle.
A veure si em sé explicar. L'efecte hivernacle deriva del que us explicaré. És a dir, sabeu que la nostra societat funciona a partir sobretot dels hidrocarburs. És a dir, avui quan heu vingut aquí, heu vingut amb el cotxe del pare o de la mare. Això que tenim aquí és plàstic, és un derivat dels hidrocarburs, no? I, per tant, som una cultura, una civilització que es fonamenta sobretot la seva mobilitat als cotxes, la seva producció industrial en un 60%, tot depèn d'un material que són aquests hidrocarburs que estan enterrats, que són fòssils, i que els traiem, sí, els bombegem en els països on hi ha petroli, sí, a Qatar, Kuwait, a Iran, etcètera, a Texas, a Rússia, bombegem un carboni captiu, el bombegem, el traiem, el posem en barrils, aquests barrils de Brent, el portem a les refineries, el posem als dipòsits dels nostres cotxes, i aquest carboni, i aquí està la clau, a veure si em sé explicar, i aquest carboni, que estava captiu allà feia mils i mils d'anys, no el retornem on estava, sinó que el posem a l'atmosfera, sí? Per tant, aquest carboni s'incorpora a l'atmosfera i això explica que si fa 100 anys en un espai com aquest que estem ara, en un metro cúbic d'aquest espai, hi havia 280 unitats per metro cúbic de carboni, ara en tenim 420. És a dir, aquest carboni que estava captiu que l'hem posat aquí, i aquest carboni va pujant, després de passar pels tubs d'escap, etc. I a uns 10-12 quilòmetres d'on som, hi ha el que diem un efecte hivernacle. S'ha format un hivernacle, no físic, però a nivell d'estratosfera hi ha tota una capa formada per aquests gasos d'efecte hivernacle, especialment el diòxid de carboni, però també el metà, etc. Llavors, la radiació incident del Sol, quan passa per aquest hivernacle, canvia la línia incident i fa una inclinació que explica que hi ha un escalfament del planeta, però aquest escalfament no es dissipa. I, per tant, la temperatura va augmentant progressivament. Però la causa, l'efecte hivernacle, seria això. No sé si m'he explicat.
Sí.
Seria això, essencialment.
I llavors, després del que ens acaba de dir, podem deduir que sense efecte hivernacle els habitants de la Terra no tindríem la temperatura idònia per viure. Llavors, l'efecte hivernacle és un fenomen bo o més aviat dolent?
Bueno, aquí la pregunta, que no confonguem, perquè tal com el plantejava l'efecte, hi ha un efecte hivernacle de caràcter natural, però aquest que us he dit és un efecte hivernacle d'origen humà. Són emissions que no estan en el metabolisme natural del sistema. Per tant, hi ha un efecte hivernacle natural, que és el clàssic, i l'altre és aquest efecte natural induït per les emissions humanes, eh? Per tant, sí. L'efecte hivernacle aquest que estem patint, que explicaria aquest augment de temperatura, és molt preocupant. De fet, segurament és el problema ambiental que té més notori la humanitat en el planeta. No hi ha res més amenaçant que aquest augment de temperatura. No hi ha res. Hem de mirar de no espantar i de no alarmar, però aquest seria segurament el problema més important, no pel planeta, no. És a dir, pel planeta, a vegades ens diuen, ens estem carregant el planeta, estem destrossant, no, això no és res així. El planeta, encara que volguéssim, no el destruiríem. El que fem és que estem destruint les condicions perquè els humans hi visquem. Aquest és un matís molt important, eh? El problema no és planetari, el planeta no li importa si això és una emissora o és un Sant Celoni o és un alzinar, el planeta no. El problema és que les condicions planetàries es poden posar tan malament que els humans realment tinguem dificultats. Tot i que no és bo espantar, eh? Si mai us dediqueu a comunicació com a científics o científiques, no espanteu mai. Això ho coneixem. Si donem un missatge alarmista, nosaltres, com a primat, perquè som un primat nosaltres, nosaltres som un primat superior, parents
sí,
propers...
Sí, el de la taxonomia.
Sí, exactament. Doncs com a primat superior, si rebem un input que ens alarma, això en diem l'efecte fogarada, si algú amb comunicació ens espanta, nosaltres posem en marxa un principi que en diem un mecanisme de defensa i desconnectem i mirem cap a l'altre costat. Per tant, en un futur, si vosaltres acabeu sent professors o acabeu sent comunicadors, no heu d'espantar, sinó que heu de capacitar. No sé si aquest matís...
Sí.
Heu de donar coneixement,
sí,
eines d'anàlisi.
Exacte.
No sé si és una mica pesat això.
No.
S'arriba a entendre,
entenc, sí? Sí, sí,
em penso que no em convidareu pas mai més.
Home, jo ho entenc perfectament.
Sí? Doncs molt,
informar,
molt
però sense espantar.
Exacte. Això mateix.
Creu que si no frenem l'efecte hivernacle, a llarg termini aquest podria acabar amb l'existència dels éssers vius? Vostè que es mou més aviat dins d'aquest àmbit?
Bueno, és a dir, l'existència... com us deia, pot realment produir molts problemes, aquesta, ja ho està produint. De fet, aquí on estem nosaltres, aquí en aquesta zona, sabem que tenim el Montseny. El Montseny és una muntanya que per l'efecte hivernacle és interessantíssim, perquè és com, què us diré, és un paisatge, el Montseny, que fa com d'ombrela, és un paisatge que ens informa sobre els efectes d'aquest canvi climàtic, perquè és com us ho puc explicar, fa molts anys la gent que treballava en les mines a Anglaterra o Polònia, per exemple, un país que produïa molt de carbó, els miners tenien molts problemes quan entraven en una galeria, perquè hi havia l'aparició d'un gas que es deia el monòxid de carboni, que els matava, o un grisú que els feia una explosió. Llavors van descobrir que si portaven un gosset, un Yorkshire, o un canari, una gàbia de canaris, davant, llavors el canari els hi marcava que hi havia una situació de risc. Llavors, el Montseny és un paisatge canari, és un paisatge sentinella. Ens està, com que per una sèrie de coses, d'espècies que té i d'organismes que té, fa com de baròmetre, ens està marcant com pocs paisatges aquest canvi, aquest augment de temperatura. Per exemple, els boscos d'alzines, amb aquests anys de canvi d'augment de temperatura, han anat pujant de cota i van desplaçant els boscos de faig, que vosaltres ho... Crec que us dieu faig, no?
Sí, no. Així anomenem el nostre treball de síntesi, de recerca.
Apa, tu, eh?
Sí.
Va, caram.
Ha hagut una confusió.
Sí, pot ser. Fixa, jo pensava que us referiu a l'arbre.
No.
Ah, caram. Doncs bé, doncs sabeu que hi ha un arbre que és molt important i que m'ho ensenya, que és el faig.
Sí, sí, sí.
Doncs el faig va pujant, a la mesura que la temperatura va augmentant, i va pujant de nivell, de cota. És a dir, ara ha pujat més de 100 metres de cota i va desplaçant els avets. I l'alzina va desplaçant el faig, eh? Per tant, és un paisatge sentinella. És com això, com si diguéssim un guardià aquí. Això és un privilegi que ens està marcant aquests canvis de temperatura, no a partir dels termòmetres, no a partir dels registres meteorològics, sinó a partir dels canvis en la composició de la vegetació i de la fauna que hi viu.
Bé,
com ho veieu, això? Anem bé? Anem bé?
Sí, anem perfecte.
Sí.
Canviem una mica de tema. El passat novembre es va celebrar una cimera internacional a París sobre el canvi climàtic. Es va sortir amb un objectiu principal, limitar l'augment de la temperatura global a menys de 2 graus centígrads. vostè creu que es complirà l'objectiu i com afectarà l'acord al nostre país?
Precisament jo hi era a la COP21. Ah, sí? A París vaig estar en una comissió i vam estar efectivament en tot el tema de les discussions. Hi va haver una cosa excepcional, que és que 193 països del planeta, això no havia passat mai, es van posar d'acord en signar aquest conveni. És una cosa, de la manera que hi ha tantes tendències polítiques, tants països amb interessos diferents, amb models polítics diferents, arribar a un acord unànim...
Entre tants països.
Això sol, ara...
Històric,
no? És una cosa excepcional. Ara, clar, per posar d'acord gent tan diferent, van haver de rebaixar l'ambició dels acords. És a dir, al final va ser una cosa una mica igualida, diguem-ne, no? Va ser una mica igualida perquè clar, hi ha uns països que diuen que ells tenen dret a contaminar, perquè nosaltres, els països del primer món, hem anat contaminant, hem fet el nostre desenvolupament, i ara els països en vies de desenvolupament ells diuen nosaltres que volem tenir indústries. Tot això que us ha donat tant de benestar a vosaltres també ho volem, no? Però el tema és que per primera vegada els polítics accepten unànimament, perquè els informes són molt negatius i molt, molt alarmant. Per tant, dintre de tot, ha sigut un bon acord, eh? Tot i que, no sé si dir-ho amb la boca petita, jo soc bastant pessimista, respecte al compliment d'aquest...
Creu que no es podrà complir?
Soc bastant pessimista, perquè el drama dels polítics és que no segueixen els... O sigui, tenen rimes curts, eh? O sigui, els nostres ecosistemes no segueixen els rimes electorals. No sé si m'explico.
Sí.
Un cicle curt, un polític té un cicle de 2-4 anys, sí. I com vols prendre decisions antipàtiques, que la gent faci servir menys el cotxe, sí. que redueixi... Sí. Un polític que faci això té una esperança de vida com a polític curtíssima,
sí.
No?
Sí.
O sigui que... Bueno, però ens ho hem de creure, ens ho hem de creure, ens ho hem de creure.
I com afectarà el nostre país, aquest acord?
Aquest acord? Bueno, de fet, s'ha subscrit... Catalunya ja s'ha... Ahir es va aprovar la llei del canvi climàtic en el Parlament de Catalunya. Ahir va ser una... Hi ha un alt nivell de compromís per part del govern de la Generalitat. El que passa que, clar, és com... Ai, senyor, planetàriament això té una transcendència mínima, no? Però, perquè, clar, el problema del canvi climàtic no és un problema... Nosaltres podem decidir com volem les carreteres, com gestionem els nostres boscos, com gestionem la nostra energia, però no podem decidir com modifiquem l'augment de temperatura en el planeta. No sé si m'explico.
Sí,
els humans no podem... El que podem fer nosaltres és complir amb els acords que s'han subscrit de reducció de les emissions. Això sí, que ho podem fer, però clar, som una fracció petitíssima a nivell planetari. Penseu que en aquests moments... en el planeta som 7.500 milions d'éssers humans, 7.500, i a Catalunya que som justament som 7 milions i mig. Feu números, vosaltres, que sou estudiants. Què representem?
Poquíssima part.
Què seria? Bueno, ara el que us fa la pregunta sóc jo. Si el planeta hi ha 7.500 milions d'habitants i Catalunya som 7 milions i mig, quin percentatge representem a nivell planetari?
Jo és que sóc més de lletres.
Mira't el Cavi, l'Edu. Que murri, que murri. La Rècia, no
anem a fer-ho per calculadora.
No, Rècia, com ho tenim, això?
0,00001.
Exactament, per tant, sí, clar, és a dir, som una fracció, un percentatge petitíssim, no? Però tot i així té un valor com a país... Si ens comprometem o no.
Jo crec que si tots ho anéssim fent, es podria aconseguir alguna
cosa. No, és que s'ha de fer. Jo, a veure, la idea meva és que ens en sortirem. No sé, aquest és el meu missatge. Però tenim molta esperança en vosaltres, amb la vostra formació, amb la vostra capacitació. I que sigueu crítics, No, que sigueu crítics, amb els polítics, que sigueu molt crítics i amb el model de societat, Hem d'aconseguir que amb el coneixement científic i tecnològic que tenim en aquests moments... que en tindrem molt més, que serem capaços de donar-hi el tomb en aquesta conjuntura. De fet, jo vaig treballar en una comissió que era una comissió que treballàvem tot el tema d'innovació tecnològica per rebaixar el canvi climàtic. I, bueno, quedaríeu parats dels avenços que s'han fet. Per exemple, Islàndia, que és un país, és un país molt especial, però sí. Ja no contamina gens. Ja no fa cap emissió, diguem-ne, negativa. Per exemple, ja funcionen un 100% dels recursos energètics renovables.
A Islàndia.
O, per exemple, països que no ho diríeu mai, Paraguai. Paraguai és un país que hi ha un país tan modest i gairebé s'ha equiparat amb Islàndia també, eh? O sigui, hi ha raons per tenir esperança, sens dubte. Ara ens refiem molt de vosaltres, yeah. que us formeu, que us capaciteu i que sense angoixes, això sí, no us espanteu mai. Sense tenir por. La por és absolutament negativa, eh? La por no va enlloc, eh?
La següent pregunta és una pregunta molt més concreta, no és res general. Bueno, que ens hem fixat en un cas molt especial, justament a Polònia, en una conferència sobre el medi ambient, que es va marcar com a objectiu reduir els gasos que provoquen l'efecte hivernacle fins a un 40% l'any 2030 i un 60% l'any 2040. És possible aquesta reducció tan potent? I si és així, a costa de què?
Sí, no, a costa de tecnologia, clar. No, no, ja ho veureu, això, ja ho veureu, esclar que sí. Ho veureu segur. Ho veureu perquè veureu models energètics completament diferents. En aquests moments comencem a veure algunes coses, però, per exemple, els cotxes circularan amb hidrogen, amb un impacte nul. En aquests moments ja hi ha prototips que ja poden estar, poden ser comercialitzats amb un cost de milions de zero, eh? O sigui, tecnològicament estem en condicions. La ciència ha avançat moltíssim a través de la nanofísica, la nanoquímica. Veurem grans canvis, no? Segur que aquestes reduccions aquestes seran possibles. També si som crítics amb el model econòmic, perquè el model econòmic està en mans d'unes formes de capital que només pensen en el negoci. I el negoci
a curt termini. I es preocupen d'aquest tema.
No, exactament. I només no pensen en els que pugeu darrere. No pensen en els seus fills ni en els seus nets. Només fan números a veure com poden guanyar més i més i més i més i més i més i més d'això. Però bueno, jo en això sóc optimista, eh? Jo crec que, vaja, hi ha coneixements a hores d'ara, com us dic, que ja ens permeten l'ús d'energies no contaminants. Això, per exemple, en fi, això ho hem vist en molts països, ja a Alemanya, per exemple, a Freiburg, ja hem vist, és una ciutat que ja funciona pràcticament sense contaminar, a Suècia. Això, la veritat és que jo crec que no en sortirem en aquest sentit.
I com ho fan aquests països per no contaminar tant?
O sigui... Això que et deia, no? Per exemple, aquestes energies, per exemple, les energies, diguem-ne, no depenen dels hidrocarburs. La mobilitat és molt el transport públic, amb sistemes molt la bicicleta, amb sistemes de no tan agressius. Per exemple, vam estar en un barri nou a Freiburg, que es diu Baumann, un barri que es diu Baumann. Aquest barri i les cases del futur ja no són fetes amb minerals, amb materials com aquests d'àrids i ciment. Ja són materials que utilitzen tecnologia avançada, tecnologia completament avançada, silicones, sistemes de materials increïbles. Llavors, la gent que viu en aquests barris, per exemple, en un lloc com és Alemanya, que no tenen pas el sol que tenim aquí, el sistema ja és tan autosuficient energèticament que no tan sols no estan connectats amb l'energia elèctrica en la llum de la força que hi ha, d'Endesa, etcètera, sinó que ells generen energia i la connecten. És a dir, és al revés. Cada pis d'aquests a Baumann no gasta energia, sinó que n'exporta. L'envia fora amb aquestes noves tecnologies. Això ho veurem. A vegades, quan una cosa és tan pionera, és tan innovadora, costa d'entendre, eh? Però, bueno, els vostres avis i els vostres pares no sabien què era internet.
Exactament.
O què era això del Sant Google que esteu de bo dia. Fa 10 anys que no sabíem. Per tant, el que tindreu a les mans d'aquí 10 anys no s'assembla res amb el que veieu ara. Amb tecnologia veurem coses absolutament increïbles.
D'acord. I llavors, Catalunya... Diríem que és molt o poc contaminant respecte als altres països del món.
Bueno, de fet, us ho deia fa un moment. Ahir es va aprovar en el Parlament de Catalunya, es va aprovar una llei pel canvi climàtic, en la que, efectivament, es prenien mesures. Veurem també moltes coses en aquest sentit. Ja es comença a veure, formes de mobilitat diferents. I Catalunya no és un país molt contaminant. El que passa que és un país petit que diguem-ne que, per exemple, l'efecte que en diem embornal de captura d'emissions, com el seu país tan petit, no és molt gran, diguem-ne, no? La quantitat de diòxid de carboni que som capaços de segrestar. Però és un país petit i eixerit i compromès amb aquestes coses, no? La veritat és que hi ha alguns sectors productius que són molt agressius, les cimenteres, per exemple. El tema de la mobilitat hem de millorar, això segur. Això de tants cotxes i amunt i avall, aquesta mena de disbauxa.
Més transport públic.
Més bicicleta. Més cotxes elèctrics. Això ho veurem, però és un país que està compromès amb el
medi. Això és l'important, que estiguem compromesos.
Sí, exactament.
I això que has dit abans, ara has dit cotxes elèctrics, però abans havies dit cotxes amb hidrogen.
Sí.
Pots explicar-nos una mica com...
Sí, sí, els sistemes de combustió que funcionen ja amb hidrogen, és a dir, que amb un sistema tecnològic que està fonamentat en l'hidrogen ambiental, diguem-ne, o sigui, el cost és zero, porta una estructura molt pesada que fins ara és molt difícil de... L'hidrogen tenia el problema que els cotxes havien de portar un artefacte molt pesat, com una mena de gran bateria, i que fins i tot la tecnologia del moment era una tecnologia una mica perillosa, perquè l'hidrogen podia ser explosiu, diguem-ne, eh? Podia ser realment un enormement perillós, però en aquests moments ja hi ha prototips i ja hi ha fins i tot una marca que en pocs anys, en 2-3 anys segurament la veurem al carrer, i la contaminació procedent dels cotxes serà zero, serà absolutament nul·la. Sí, sí.
És possible que les propostes que van sorgir de París provoquin un retrocés en l'activitat econòmica i, conseqüentment, afectin en el preu final dels productes?
Bueno, això, de fet, quan una indústria contamina o deixa anar emissions d'aquest caràcter, en realitat el que fa és que aquest excedent negatiu, això se'n diu, és un paraulotes d'aquestes científiques, quan un industrial produeix residus o fa emissions contaminants, això se'n diu una externalitat negativa. Llavors ho llencen al riu, ho llencen a l'atmosfera, i tot i que l'industrial, si això no elimina o no ho redueix, això no ho incorporen els seus costos de producció, però en canvi els costos forts són humans, perquè nosaltres ho paguem amb salut. L'industrial no ho paga, però nosaltres aquesta contaminació ens produeix enfermetats, o bé hem d'instal·lar depuradores en els rius que els hem de pagar nosaltres. Per tant, l'industrial competitiu ha de mirar, per ser competitiu, d'arribar al que en diem la producció de residu zero. De fet, els industrials més avançats, en els països més avançats, per exemple, el model industrial més competitiu està a Califòrnia, Silicon Valley, no sé si segurament n'heu sentit a parlar, és el país del món més avançat. Tot això ens surt, això no ens cau del cel ni de la marca Nokia. Això hi ha una gent, milers d'homes i dones que estan cada dia treballant amb això, eh? I un dels llocs més rellevants és Silicon Valley, que és una zona de Califòrnia on hi ha tots els cervells, diguem-ne, més avançats en aquesta matèria.
Mal.
Ara ja no sé què preguntar-me. M'hi jugo
euro, no? Encara tenim una pregunta.
Última pregunta.
Jo crec que seria bastant interessant. Si ens podria donar alguns consells o accions que podem fer nosaltres per contribuir a la reducció de l'efecte hivernacle, per posar el nostre petit granet, encara que sigui molt, molt petit.
Però sí que si tots ho fem, algú millorarà tot.
Clar, segur, segur. Primer, la primera cosa és una cosa així molt, molt poc concreta, però que la gent s'ho cregui. Això és molt seriós. És segurament l'amenaça o el risc més notori de la història de la humanitat. Mai hi ha hagut una situació semblant a aquesta. Per tant, aquí sí que no s'hi val que digui, oh, jo això no m'ho crec, això és una cosa de quatre ecologistes, de ai senyor de Déu, no. Aquest és el tema més notori que té la humanitat damunt de la taula. I és poc aparent, perquè si la societat és capaç de detectar els problemes. Escolta, no tenim carreteres, o no tenim no sé què, hospitals, o no tenim pistes esportives, tal. Això doncs, la gent és capaç de donar-se en compte. O si hi ha injustícia social amb els immigrants, etc. Això ho podem veure més bé, avaluar més. Però aquest tema, la gent costa molt de que se n'adoni, perquè estem parlant de què passarà d'aquí 45 50 anys, aquí mobilitzes algú quan li dius, si no fas això d'aquí 50 anys, escolta, botifarra de pagès, clar, no deixo aquest. Per tant, la capacitat de reaccionar en això és molt baixa. Ens ho hem de creure. Per exemple, jo treballo a l'Antàrtida, no sé si ho sabeu, una àrea que treballo fa molts anys és a l'Antàrtida, i allà ja ho veiem que, per exemple, la gel ja és molt, molt important, el mar ha avançat de mitjana tota l'Antàrtida uns 40 metres de mitjana, i per tant hi ha indicadors evidentíssims de que no anem bé amb això, no? Per tant, llavors el compromís personal és, ens ho hem de creure, i després ser conseqüents, mirar de no cotxe amunt, vaja, arreglar el cotxe, no, mirar de caminar, de transport públic, és a dir, el tema del consum d'energia, tenir una posició de compromís amb aquest tema, de ser respectuosos amb el nostre medi, amb el nostre entorn, perquè el medi és el nostre escenari existencial. Sense ell, o males condicions, podem tenir problemes realment molt rellevants.
Però ens ho hem de creure, però no tenir por, com tu has dit abans.
No, por no, mai. Mai espantem a ningú. Hem de capacitar. Una persona ben informada i ben formada sempre es multiplica a l'hora d'analitzar i prendre decisions. Una persona mal informada, com a mínim, resta. Per tant, i vosaltres, com a futurs estudiosos o científics, us heu de capacitar, us heu de formar, heu de foragitar els tòpics i argumentar amb coneixement, no amb tòpics. Això no es pot fer, això no es pot tocar, això no, tòpics, coneixement, això és molt important. I allà dalt hi ha un gat, i aquí baix hi ha un gos, i aquest conte ja s'ha fos.
No, la veritat és que ha sigut molt interessant. Jo he après bastantes coses que no sabia, i això de que ens ho hem de creure però no tenir por, és veritat, perquè ara molta gent té por del que està passant, però poquíssima gent està tan entesa amb aquest tema, per exemple.
I que jo... d'aquest tema no en sento parlar tant com d'altres temes. Engegues les notícies i tot és política, i els pactes de PP Ciutadans, PSOE Podemos i...
Sí, això és veritat, és la frivolitat, això és una frivolitat tremenda, perquè i més els mitjans més posen la carxofa en els polítics, és una cosa tremenda. Hi ha bona gent en el camp de la política, però és una cosa realment desproporcionada, és una cosa exagerada, I efectivament estic d'acord. I a més, mitjans de comunicació, ai. Sempre són, els mitjans de comunicació són els que generen els titulars. Ara parlarem d'Ucraïna, i tot sembla que se'n sorri el món, i Ucraïna amunt i avall.
I després
ja no. I al cap d'un mes, res.
Decideix que no, i ara Síria. És a dir, van posant el focus en coses que són mediàtiques. I després, sempre són els mateixos que opinen. Els 40 principals, en les tertúlies, sempre són els mateixos. Tant et fregeixen una corbata com et planxen un ou. I diu unes barbaritats increïbles. Les tertúlies, el dematí, comencen i diu, problema del paro, en cap de 5 minuts ja ho tenen arreglat. Problema del que vulguis, del petroli, en cap de 5 minuts ho tenen arreglat. Problema de les nuclears. I si fixeu-vos-hi bé, si mai parlen d'un tema sobre el qual vosaltres tingueu coneixement, us cauran els mitjons de greu esgarrifats d'imprecisions i de frivolitats que
deixem. I manipulacions, no, també?
I manipulacions.
Amb alguna informació.
Sí, exactament, sí.
Doncs res, això és tot. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i també gràcies a la Ràdio Sant Celoni, i esperem veure'ns aviat.
I també per donar-nos un lloc en l'apretada agenda, perquè...
Sí, que està amunt i avall tot el dia.
És una mica complicat, però bueno, he estat molt feliç, us veig molt una gent... Vosaltres sou els plançons, sou els arbres que esteu pujant i sou la gran esperança, sens dubte.
Que ens reguin bé.
Això, exactament.
Moltes gràcies.
Adéu.